Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Jordi Turull ha ingressat a la infermeria de la presó de Lledoners en la segona setmana de la vaga de fam que segueix. Ho ha anunciat aquesta tarda el doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, que monitoritza l'evolució dels reclusos en vaga de fam. Segons Pedrós, a Turull se l'ha traslladat a la infermeria per la seva situació individual. L'exconseller i dirigent independentista porta 14 dies en aquesta situació de vaga de fam. Canviem de qüestió. Us expliquem que el govern espanyol ha enviat una carta a través de la vicepresidenta Carmen Calvo a la Generalitat perquè s'intenti gestionar i concretar una reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra, coincidint divendres vinent amb el Consell de Ministres. Calvo assegura que això seria un bon pas per a l'entesa i l'acostament de posicions en clima de diàleg. Per la seva banda, el president del govern espanyol ha explicat que acostar el Consell de Ministres a Barcelona és un gest precisament de concòrdia. Pedro Sánchez s'ha referit d'aquesta manera a la reunió del seu govern divendres vinent a Barcelona des de Brussel·les, on se celebra un Consell Europeu. El cap de l'executiu central ha reiterat la seva disposició a reunir-se amb el president de la Generalitat. Més notícies a aquesta hora. La Fiscalia ha decidit querellar-se contra la cantant Shakira per 6 delictes fiscals. Acusa l'artista d'haver defraudat 14 milions i mig d'euros fent veure que no residia a Espanya i utilitzant un entramat societari. L'actualitat a aquesta hora també està marcada per un altre nom propi, el de Manuel Bustos. L'exalcalde de Sabadell ha estat condemnat a 3 anys de presó per l'Audiència de Barcelona per haver tret multes de trànsit a familiars seus quan ocupava el principal càrrec municipal a la capital del Vallès Occidental. I Joan Pera rebrà el Premi Gaudí d'Honor per més de 50 anys de trajectòria. Pera destaca en la comèdia i el drama, també en el teatre, el cinema, la televisió i el doblatge, alhora que, com segurament tots sabem, ha estat la veu de Woody Allen i de Jack Lemmon, entre d'altres. I acabem aquest informatiu recordant que es fa aquesta tarda la segona jornada del Simposi Internacional sobre Raó, Emoció, Societat Política i Religió, organitzada per la Fundació Joan Maragall i el Palau Macaya. En aquest lloc del passeig de Sant Joan de Barcelona és on es fan les sessions, aquesta tarda fins a les 8, amb Eletra Estimili i Marina Subirats d'una banda i de l'altra amb Carmine Di Sante i Berta Meneses, amb la moderació de Josep Ramoneda i Ramon Maria Nogués. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Avui parlarem de la situació política a Catalunya. Abans, el pensament del dia avui amb el germà marista Lluís Serra.
Les imatges de violència física a casa nostra, que encara romanen vives en les ninetes als nostres ulls, són la punta de l'iceberg que sovint amaguen altres violències presents a la nostra societat. La violència verbal està adquirint de fa temps una presència molt preocupant. Unes opcions polítiques l'utilitzen molt més que d'altres. Els mitjans de comunicació, especialment els més servils, i les xarxes socials són els escenaris elegits per esbravar-se amb gran agressivitat. Insults, menyspreus, atacs personals, etiquetatge intencionat, desplacen el debat al camp emocional removent les relacions viscerals més profundes. Aquests comportaments indiquen militància i volen assolir grans nivells d'audiència. Cal que el llenguatge sigui respectuós, objectiu, clar, més pendent de buscar solucions que de trencar efectes. Una tasca inajornable perquè la contaminació política i social és gairebé irrespirable. Qui parli d'aquesta manera palesa les immundícies que s'acumulen al seu cor.
Ràdio Estel.
A Marcens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marcens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marcens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road. Cava Ludens, per acompanyar-nos en celebracions, festes, Nadals, aniversaris, un cava d'una meravellosa cava. Busca'ns a cavaludens.cat. Recorda-ho, cavaludens.cat. El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el club més amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopor i barra lliure fins a les 3 de la matinada, el cap d'any del club més amics. Perquè al club més amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
La Generalitat, al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat, al teu costat.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de solidaritzar-te. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem analitzar la situació política i social a Catalunya, que es troba sense millores ni esperances, almenys de moment, de cara a una solució visible, davant de realitats com ara la vaga de fam dels dirigents independentistes que són en presó preventiva, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. Quan s'acosta el primer aniversari de les eleccions al Parlament, convocades sota l'aplicació de l'article 155, sembla que la millora que va representar inicialment l'arribada de Pedro Sánchez al govern espanyol, coincidint amb la formació d'un nou executiu a Catalunya i la recuperació de les institucions intervingudes els mesos anteriors, no ha donat, 6 mesos llargs ja després d'aquesta constitució de l'executiu de Quim Torra, els resultats significatius desitjables. La possibilitat que Esquerra i el PDeCAT, Junts per Catalunya, donin suport als pressupostos de l'Estat que Pedro Sánchez presentarà al gener al Congrés encara és molt llunyana, pel que sembla. A Catalunya, els equilibris parlamentaris i el tens debat polític i social davant l'allargament d'un conflicte que ha de conviure amb el dia a dia i amb les preocupacions dels catalans han viscut situacions de molta tensió, especialment aquesta mateixa setmana. La possibilitat que creixi la fragmentació amb la irrupció de Vox, després de la recent sorpresa d'aquest partit de dreta a Andalusia, és també en l'ambient polític i social. Tot just l'analitzem avui, una setmana abans del Consell de Ministres que el govern de Pedro Sánchez celebrarà a Barcelona, amb tot el debat i les polèmiques generades per aquest fet i amb aquest primer aniversari que comentàvem de les últimes eleccions catalanes. Ens acompanyen avui dos militants polítics i un periodista. El company periodista és Lluís Foix, sempre el saludem amb afecte. Senyor Foix, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé, gràcies.
També tenim amb nosaltres Toni Florido, que entre altres coses és membre del PDeCAT, concretament de l'àrea de defensa del Partit Demòcrata i de Junts per Catalunya. També, senyor Florido, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I saludem avui Manuel Rodríguez de l'Hotelerie de Falloir, que ell és diputat de Ciutadans al Parlament. Senyor Manuel Rodríguez, benvingut, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
A vostè per haver vingut. Bé, la situació és de conflicte que no troba sortida. No sé si vol començar el senyor Lluís Foix, que vostè és potser una mica el més independent políticament avui i podrà obrir una mica després el debat que pot sorgir.
No, a veure, jo crec que...
Quines són les claus, potser? Li dono carta blanca per començar.
Sí, les claus, jo crec que... Jo no les conec almenys, no sé si són les claus. El que passa és que hi ha molta improvisació i el que hi ha és que, doncs... una dificultat extrema per entendre's entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya, ja sigui amb el Mariano Rajoy, ja sigui amb el Pedro Sánchez, i després ara s'hi ha afegit aquest factor doncs, de les vagues de fam, que és un factor meritori, en el sentit que si algú vol fer una vaga de fam per una causa que considera justa, jo mereix tots els meus respectes, però també mereix respecte al que diu el diputat Tardà, no? Que ell, Esquerra Republicana, considera que és innecessària. Uh-huh. Perquè ja veurem avui en Jordi Turull, crec que ha estat ingressat a la infermeria.
Notícia d'aquesta tarda.
Bé, i la vaga de fam té una dificultat, que és la dificultat extrema, és a dir, que no la pots... no pots prolongar com els pressupostos. La vaga de fam arriba un punt que s'acaba. Uh-huh. Jo he assistit al funeral del Bobby Sands, el 1981, uh-huh. a Irlanda del Nord, amb 100.000 persones, amb salves de canons i no sé què. Uh-huh. I Thatcher deia, escolti, és el seu privilegi, vostè pot fer el que vulgui, si vol, però jo no cediré. I no va cedir, i aquell any mateix em van morir 10 més. No? Jo no sé fins a quin punt, en aquests moments, barrejar tanta emotivitat, tanta causa, qui no pot tenir, o almenys és el meu cas, jo no em fa content que hi hagi aquestes persones a la presó, sobretot en presó preventiva, i encara menys que hi hagi persones doncs, que hagin tingut el coratge de dir vaig amb una vaga de fam, que això comporta que l'Estat no cedirà, o sigui, ells fan una vaga de fam per pressionar el Tribunal Constitucional. A mi em sembla... que la facin, però vull dir, escolta, això no porta enlloc. Uh-huh. I després, clar, la reunió l'altre tema és la reunió del govern.
El govern espanyol, sí.
Del govern espanyol a Barcelona, i a més al centre de Barcelona. Escolta, que es reuneixin on vulguin. I amb això li dona tota la raó avui el portaveu del govern. Escolta, per què no es pot reunir Barcelona? I per què no es pot reunir la llotja? O sigui, hi ha alguna dificultat?
Des d'alguns dirigents, avui ho ha dit en aquesta mateixa casa Núria de Gispert, el consideren una provocació, aquest Consell de Ministres.
Sí, bueno, clar, jo també puc considerar una provocació a altres coses, no? Vull dir, però jo crec que un Consell de Ministres que està previst, em sembla, que tot just acabar l'estiu, i que es fa aquí, i aleshores, clar, si tu dius que això és una provocació, i el govern, doncs entrem... A la confrontació, és a dir, uns diuen no el fareu i l'altre diuen el farem. Doncs, escolti, jo, per mi la política no és això, sap? La política és preocupar-se pels ciutadans, a veure com s'arreglen les coses i no veure com s'empitjoren, perquè això empitjorarà per tothom, desgraciadament, no?
Bé, doncs, després d'aquesta primera exposició del senyor Foix, senyor Florido i després senyor Rodríguez...
Sí, jo entenc perfectament la crítica en aquest Consell de Ministres que es vol fer aquí, perquè... es pretén normalitzar una situació en política que avui en dia és absolutament anormal, a no ser que considerem normal que hi hagi vagues de fam, que hi hagi polítics a la presó, polítics que podien haver estat o que eren candidats a ser president de la Generalitat. O sigui, ho podem trobar normal a llocs com Turquia, potser, però si ara pretenem fer veure que s'ha de poder fer un Consell de Ministres a Barcelona amb normalitat, perquè aquí no passa res, a mi em sembla una mica... Bueno, doncs jo no estic d'acord amb aquesta visió de les coses. Considero que la situació política és excepcional, no és gens normal. Jo considero que la notícia que acabem de saber de l'estat de salut del conseller Turull, de que l'han traslladat a la infermeria, és molt preocupant, i creure que això no té cap incidència a nivell polític, quan el conseller Turull havia sigut candidat també a la presidència, i enmig del debat d'investidura va ser empresonat, vull dir, com si fóssim l'estat espanyol, un estat d'un nivell democràtic molt baix, per no dir, i per mi personalment, inexistent. No hi ha garanties democràtiques mínimes, i per tant, doncs, és ben normal que el dia 21 la gent tingui motius per expressar el seu descontentament.
La qüestió és de quina manera veurem d'aquí una setmana. Sí, senyor Rodríguez, de l'Hoteleria de Faluà.
Sí, bé, jo evidentment no estic d'acord amb el que ha exposat el senyor Florido, però evidentment jo crec que el primer que han de fer els partits independentistes és assumir la realitat, és a dir, ja tenim un marc legal, un marc constitucional, i el dia 6 i 7 de setembre se'l van saltar la democràcia pels aires, no? I per tant, jo crec que aquesta situació, evidentment, sabien que tindria unes responsabilitats polítiques, jurídiques. Aquestes responsabilitats jurídiques es van... i finalment va haver-hi una sèrie de processaments per via judicial. I el que jo crec que, evidentment, home, hem de tenir molt en compte que el tema de la vaga de fam és una decisió personal de cadascú. És a dir, personalment, cadascú, dintre de la seva llibertat personal, pot decidir el que vulgui, no? Però, evidentment, el que no pot servir és per tenir una certa impunitat. És a dir, els procediments judicials tenen un recorregut, no? I tenen els seus tempos. I, per últim, el que acaba de comentar el senyor Florido, evidentment no podem estar d'acord al tema del debat d'investidura del senyor Turull. Home, jo vaig ser-hi el dissabte que es va fer aquella investidura, la notificació al senyor Turull la tenia dies abans, i es va determinar per part dels partits independentistes fer el divendres mateix la sessió d'investidura. Per tant, es va fer de manera artificiosa, no? Per tant, jo crec que s'han de posar les coses molt, molt clares davant.
De tota manera, una vaga de fam sí que destapa, d'alguna manera, una situació de dificultat o de problemàtica, ho deia ara el senyor Foix, hi ha, certament, senyor Rodríguez, una disponibilitat a protestar perquè es considera que hi ha coses que no van bé. En aquest cas, no ho estem afirmant, però no és un procediment normal, en tot cas, o habitual.
Jo crec que en aquest cas, si ara totes les persones que estiguin en situació de presó o presó preventiva es posen en paga de fam, això que significa? Que han de tenir impunitat. Jo crec que, és a dir, tot ha de ser dintre dels marcs legals, hi ha d'haver una... Jo crec que hem de respectar la decisió individual de cadascú, però certament no pot significar directament impunitat per ningú.
Creu vostè o creuen els altres que es pot trobar algun mecanisme perquè aquests quatre dirigents independentistes a la presó abandonin la vaga de fam? Creu? Des dels adversaris polítics, diguéssim,
home,
per exemple.
Home, se'ls hauria de preguntar a ells. És evident que la resposta no la tinc jo. Jo, si fes una vaga de fam, seria per determinar les coses. Potser, si la decidís fer-la, seria per determinar les qüestions en un moment molt puntual, però, clar, no és el meu... Evidentment, jo no he pres aquesta decisió, no?
Alguna via de sortida, senyor Foix?
No, va estar acompanyat de tot el tema dels dijunis, i millor dit en aquesta casa, que vull dir que, d'alguna manera, la política catalana ha adquirit un cert aire quan és mal, no? Escolti, uns dijunis aquí, els altres allà, escolti, però la gent, els països que fa anys que es dediquen a això de la política democràtica, quan hi ha un tema molt fort, com va ser l'irlandès, doncs en van morir un l'any 21 ja, que l'alcalde de Cork va morir de vaga de fam, i aquí hi va haver unes manifestacions a Barcelona fortíssimes, més de 100.000 persones a la plaça Catalunya. El poeta Carné va fer un poema per l'alcalde, el Ventura Gasol va fer un altre poema que es va llegir, i després això als anys 20.
Parlem de fa molt de temps.
Fa molt de temps, i parlem que hi havia una ruptura, una independència, que els irlandesos, que finalment van aconseguir la independència, després d'una guerra civil, i el tema segueix fins avui. O sigui, una de les raons per les quals el Brexit no ha passat tirat endavant i la Theresa May ha fracassat és per la qüestió d'Irlanda del Nord, que es va començar a resoldre l'any 20, després hi va haver la partició dels sis dels nous comtats de l'Ulster, després hi va haver la revifalla de l'Ulster, del terrorisme de l'IRA, que va causar 3.000 morts, fins a arribar a la pau del Divendres Sant de l'any 90 i tants, no me'n recordo. I aleshores, una de les coses que es deia avui a Europa, home, que hi hagi un intent de la reunificació irlandesa, la qual voldria dir que hi podria haver un altre conflicte. O sigui, jo crec que la complexitat és molt gran, i això, amb tots els respectes, això no s'arregla amb una vaga de fam ni amb dos. Jo estic més en la línia d'Esquerra Republicana que no pas en la línia de PDeCAT. Respectable, però estic més en la línia... I per què? Perquè la trobo més realista.
El que passa és que hi ha una onada de solidaritat amb aquests...
Sí, no n'hi haurà més. Però, a veure, com hi ha tanta gent que es van a manifestar cada 11 de setembre o es aniran a manifestar el divendres que ve. Sí. Però la política no és... No, jo crec que no es fan manifestacions. La política, i això jo no em canso de repetir-ho, la política es fa, al meu entendre, a les institucions, debatent, contrastant doncs, interessos, opinions, i aleshores es fan lleis, però la política no es fa al carrer, i la política no es fa en manifestacions, encara que a vegades, encara que tinguin tota la legitimitat les manifestacions, no estic pas dient això, perquè el que diu el govern de Catalunya ara diu, no, nosaltres farem que hi hagi aquesta reunió, protegirem que hi hagi la seguretat, l'ordre públic necessari...
El Consell de Ministres,
però si la gent es vol manifestar, que es manifesti, evidentment, jo no soc qui per dir-li, jo em vull manifestar. Ara, el que no pot fer, jo crec que és paralitzar una ciutat, per exemple. Tu manifesta't, paralitzar una ciutat perquè diu aquí els espanyols no tenen res a fer. Jo crec que els espanyols tenen moltes coses, però aquí n'hi ha molta gent que se sent espanyol, la meitat, aproximadament.
Aquesta és una mica de les claus, això que apuntava el senyor Foix, del moment més tens del debat parlamentari, la sessió de control de dimecres passat entre Quim Torra i Inés Arrimadas, per al·lusions, no sé si volen comentar, senyor Rodríguez, bueno, senyor Florido.
Sí. El fet és que, sí, estic totalment d'acord, la política es fa a les institucions, el que passa que, bueno, tenim diputats que estan en presó preventiva, és a dir, no es poden fer a les institucions perquè aquest estat demofòbic ha de situar impossibilitat que això pugui ser així.
No, només volia dir-te una cosa, aquesta idea que corre, diu, estan a la presó perquè em van posar les urnes, no és així.
Bé, doncs...
No és així. No. Mira't l'auto de...
Quina és la raó de fons? No sé si
la raó de fons és que van trencar la llei, van trencar l'Estatut i van trencar la Constitució.
Evidentment.
Li podem donar moltes voltes, podem dir que no hi havia més manera que... D'acord, però si diem, al meu entendre, i cada un pot tenir l'opinió que vulgui, si diem que aquestes persones estan a la presó per haver posat les urnes, crec que no respon a la realitat, crec.
Pitjor encara, o sigui, encara és pitjor motiu, perquè ens està dient que uns diputats, en l'exercici de les seves funcions, resulta que en un país que no va a la presó absolutament ningú, que trenquen lleis constantment, doncs per fer política han anat a la presó. O sigui, realment és... Com a ciutadà català, jo com a independentista, però com a ciutadà, com a elector català, em sento molt insultat per tots aquests partits polítics que apel·len constantment al 155, perquè el que ens venen a dir és que els electors no tenim criteri. I si un govern fa una cosa malament, doncs per això hi ha eleccions, perquè es canvien. Però no, els companys de Ciutadans aquí present, o tots els que van donar suport al 155, ens estan dient que no ens esperarem que hi hagin eleccions per tornar...
Per intentar canviar el govern.
Sigui, si un govern no fa una cosa correcta des d'un punt de vista d'un elector, per què s'ha d'aplicar el 155? Això és fer trampa, és assumir, és reconèixer que no es té la força electoral per canviar un govern i es vol fer amb aquesta drecera. Però si un govern és molt fàcil, cada 4 anys es pot votar i el que no es pot fer és dir, com que no m'agrada com han actuat els Mossos o com que no m'agrada com han actuat no sé qui, aplicarem preventivament el 155. Això és una vergonya i és un insult als electors catalans.
No s'aplica el 155.
No, s'està constantment dient. L'altre dia en el ple es va dir
el 155 s'aplica amb totes les seves... No, preventivament.
Però s'està demanant aplicar o no s'està demanant aplicar?
Sí, s'està demanant aplicar.
I per quin motiu tant...
Jo no he demanat res. Jo l'únic que dic és que dir que dir que el 155 és per haver posat les urnes, jo crec que no respon als fets. Simplement, només dic això.
Sense, sense haver posat les urnes no hagués passat tot.
El 6-7 de setembre, que es trenca la legalitat estatutària i constitucional...
Quants cops els governs incompleixen lleis i per això hi ha el constitucional després...
No són lleis aquestes, això és la llei màxima.
Posar polítics a la presó perquè una llei es considera... perquè s'ha d'aprovar, això, també, no?
Comença el judici dimarts vinent.
I han d'anar a la presó. En l'exercici de les funcions, això és una intimidació a l'exercici polític.
Perdoni,
és així,
senyor
Florido.
Sí, per les al·lusions, també, al senyor Rodríguez de Ciutadans.
Gràcies.
Sobretot sobre el tema de la petició del 155, que ha sortit, però sobre les altres qüestions.
És que jo, en aquest sentit, evidentment, estic d'acord amb el senyor Foix, perquè, home, el 155 no va caure com una llosa. El que va ser-hi abans de l'1 d'octubre i tota aquesta situació va ser el dia...
El demanen ara.
El dia 6...
Ara, per què el demanen? Exacte.
El dia 6 i 7...
No el govern, no el demanen.
No, però ells, l'Arrimadas ho va demanar.
Es van aprovar unes lleis clarament inconstitucionals que es carregaven l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el nostre marc jurídic i la Constitució espanyola. I aquella llei també deia coses tan normals, segons vostès, com deixar inaplicable qualsevol llei que no li vingués...
Però per què el demanen ara?
El senyor... No, perdoni, acabo.
Sí, que
no...
Ara ho explicarà per què el demanen ara, però acabi, en tot cas,
senyor Rodríguez. Això ja sabem, aquest relat.
Que no li vingués a gust al senyor Puigdemont. És a dir, podria deixar inaplicable qualsevol llei de drets fonamentals que en representen a qualsevol ciutadà de Catalunya. I, evidentment, el senyor Puigdemont també podia nomenar els jutges cedit. No sé si li sembla bé, això. És a dir, el president podia nomenar...
Ho fa el govern espanyol, constantment. Com es nomenen els...
Persones amb la llicenciatura en dret...
Com es nomenen?
Directament, sense cap tipus de garantia.
Això és tant com dir que el rei nomena...
S'ha mirat la llei de transitorietat jurídica.
Signar el decret és un visto. És un visto. Igual com el rei signa les diferents lleis, no vol dir que ho posi ell a dit. Vol dir que simplement dona el vistiplau.
El senyor Florido, perdoni, per centrar el tema, per què demana Ciutadans?
El 155 va caure, evidentment, per un incompliment molt greu per part de la institució de la Generalitat de Catalunya.
No estic d'acord.
Van declarar la independència unilateralment, carregant-se el marc jurídic.
I ara per què es demana? Per quin és aquest incompliment tan greu? Home, és que es pot demanar per qualsevol cosa.
Home, apreteu, el senyor Torra...
Per comentaris polítics.
Si em deixa parlar, evidentment, si envia els CDRs a tallar els carrers, a no deixar que funcioni en total normalitat la societat catalana, que ningú pugui anar al seu centre de treball... Si
per fer política.
Pugui... No, miri, perdoni. Jo crec que és molt seriós. Jo el divendres vull anar a treballar i segurament tindré tallats als carrers per poder anar a treballar.
No ha vist mai una vaga? No ha vist mai manifestacions?
No, no és una vaga,
Es vol limitar el dret de manifestació dels ciutadans?
No és un dret de manifestació. No s'equivoqui.
No m'equivoco.
És a dir, tallar carrers, anar-se'n al port o anar-se'n a determinats...
Vostè ja sap què passarà. I ja per això ha demanat el 155. Tenen una mena de bola de vidre.
Ho ha fet TV3, anunciant-lo ahir. No sé si ha tingut ocasió de veure-ho, però TV3 ha estat anunciant on es faran els talls de carretera i on s'ha d'anar.
La pregunta sobre...
Sí,
sobre divendres vinent, la pregunta és on seria la frontera, no sé si el senyor Foix vol dir, i els altres dos també, la frontera entre una manifestació que pot ser legalment autoritzada si es convoca i el que Inés Arrimadas deia de possible caos o altres possibles...
Jo crec que hi ha un principi en dret que són les coses provades, no? I,
divendres vinent encara no ha arribat, això està clar.
Ni arribat ni sabem el que passarà i llavors amenaçar amb el 155 una mica és banalitzar-lo, el 155, perquè és molt seriós, el 155, que és
intervenir la Generalitat.
És intervenir la Generalitat de Catalunya, una cosa que no havia passat, que jo recordi, no havia passat mai des de fa 40 anys, no? I això és d'una gravetat extrema. Però a mi m'agradaria anar una mica al fons de les coses, a veure si es pot arreglar. Aquí ningú demana disculpes. Ningú ha fet res malament. Ningú ha comès cap irregularitat. Home, anem-ho a mirar, anem a veure què ha passat aquí. Anem a veure per aquí una cosa, perquè jo sí que m'he llegit les lleis que es van aprovar el 6 i 7 de setembre, i a veure, allò de democràtic no tenia res, sobretot la llei de transitorietat, perquè, i la llei del referèndum. I en una institució com és un Parlament, has de tenir molt en compte, o com és un govern... el govern sempre ha d'anar al costat de la llei, sempre. Bé? perquè moltes vegades, i tu em diràs amb raó, l'Estat és el que més infringeix la llei, però no amb aquest tema, amb molts temes. L'Estat les pot infringir des d'Hisenda, que et posa una multa i la pagues, perquè si no t'embarguen, i després hi ha el judici, al cap de 5 anys ja veurem el que passa. Jo no seré dels que digui, escolti, no, la llei té moltes imperfeccions, però el que dic és que també hi ha un punt, que a mi em sembla que és un punt de visió política. I això, molts dels responsables, o molts dels que van portar a terme doncs, el 20 de setembre, el 27 d'octubre, crec que era...
Sí, l'aprovació de la Declaració de la República.
Sabien el que, això sabien el que significa. I els que hem tingut els que tenim una curiositat sobre la història, sabem el que significa, i sabem que si aquí es treu el cap, com s'està traient ara, el que ha passat fins ara, tantes vegades en la història, des de 1640 fins a 1714, fins al 1934, fins al 1900... Doncs s'ha perdut. I llavors el polític això ho ha de tenir en compte. Jo crec, per això estic veient aquestes sensibilitats tan diferents dintre del moviment independentista, que hi ha un factor, hi ha un sector, diguem-ne, que vinga, som i tal, i l'altre sector diu, a veure com ho podem recomposar. I com... Jo estic més amb els segons, perquè de dir ara farem caure el govern, ara farem caure el Pedro Sánchez, bueno, vindrà el Casado llavors, i segurament amb Ciudadanos
amb
i Vox,
Rivera,
llavors, no ho sé si vindrà,
és una manera de dir,
és una manera de dir, perquè això no ho sé, però el que vull dir,
si vostè diria al revés, no, Albert Rivera president, sí, evidentment, que has deixat de banda les anècdotes.
El que vull dir és que, a veure, no, això no són coses per dir, escolti, mira, jo tinc raó perquè crido més, m'ho puc dir a mi mateix, o perquè tal. Això és una cosa que s'ha de veure, perquè aquí hi ha molt mal fet.
Ens quedem amb aquesta reflexió. Ningú no demana disculpes, diu vostè. I està clar que tothom ha comès errors.
Home.
Aquesta és la tesi de fons. I em sembla que ho podrien arribar a reconèixer, potser, encara que sigui sense entrar en detalls, tant Toni Florido com Manuel Rodríguez.
A veure, jo el que sí que puc dir
breument,
és que...
perquè hem de fer la pausa, sí.
Estic totalment d'acord que s'ha d'anar al fons a les qüestions, i el fons aquí és que hi ha 2 milions de persones a Catalunya que no poden vehicular políticament les seves demandes. O sigui, si Espanya fos com la Gran Bretanya, hagués vehiculat un referèndum, ja està, i no hauria passat res de les coses que estan passant. Per quin motiu no es pot vehicular una demanda política que és legítima de tants catalans?
Ara l'exemple britànic, jo estic molt...
Vostè el coneix millor que ningú, senyor Foix.
Jo no l'invocaria massa, en aquests moments. No l'invocaria gens.
Perquè, però el referèndum d'Escòcia van ser molts anys de negociacions, per exemple.
El primer cop que el va demanar el Partit Nacionalista Escocès, que va guanyar les eleccions, a la Gran Bretanya li va concedir. Sí, és un tema de capteniment
democràtic. Tenia majoria absoluta, l'SNP tenia majoria absoluta, absolutíssima. I va demanar, i el Cameron doncs, li va fer. Jo crec que el Cameron ha tingut 2 referèndums de més. I què li ha passat?
Li va anar bé i l'altre no.
Què ha passat finalment a Gran Bretanya? Què ha passat finalment? Que el referèndum no mana sobre el Parlament. Uh-huh. Per molt que diguin. Jo he seguit aquests dies en directe, i a més m'he divertit molt, tots els debats amb la senyora Teresa May. Clar, l'han crucificat, perquè qui té la sobirania? I diuen el Parlament. L'altre diu el poble. Bueno, el Parlament és el poble. O sigui, aquí hi ha una discussió de fons.
Perdoni,
i aquí hi ha una disgregació de les societats democràtiques occidentals.
Senyor Foix, sí.
Començant pels Estats Units, acabant per Anglaterra, a Itàlia, a Holanda, i també aquí... que hi ha un mal de fons.
El temps ens tira a sobre. Vol fer alguna última consideració?
Sí,
molt breument.
Mira, en relació
Rodríguez.
Al que ha comentat el senyor Foix, evidentment, la sobirania rau en el conjunt del poble espanyol, i, per tant, si la sobirania rau en el conjunt del poble espanyol, jo crec que hi ha poc més a dir. És a dir, el que va passar el dia 6 i 7 de setembre és una qüestió que s'ha de tenir molt en compte, i especialment aquelles lleis que eren clarament inconstitucionals.
Avui ens acompanyen en el mirador de l'actualitat el diputat de Ciutadans al Parlament, Manuel Rodríguez de l'Hotelerie de Valois, també Toni Florido, que és membre del PDeCAT, i el periodista Lluís Foix. Tenim una pregunta del dia molt ràpidament. Rafa Sanahuja, quina és? Ens la recordes?
Doncs sí, la pregunta del dia és la següent. Quines conseqüències tindrà la vaga de fam d'alguns dirigents independentistes? Tenim una primera opció de resposta, que seria: despertarà consciències i es pot ajudar en el procés judicial. La segona opció és: no servirà de gaire, però entenc que utilitzin aquest instrument de protesta. I una tercera opció, que seria: serà inútil i és innecessària perquè estan sent tractats d'acord amb la llei.
Teniu ara i tot el cap de setmana per votar, amics oients, però si voleu fer
fer-ho ara, donarem una aproximació dels resultats. Una breu pausa i tornem ja en la recta final.
Ràdio Estel.
Aquest divendres a les 11 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un nou espai per descobrir tots els secrets de l'òpera. Un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu, en el que coneixerem els arguments i donarem les claus d'audició de cada títol, amb les millors veus del passat i del present. Aquesta setmana, una gran òpera bufa, l'italiana In Algeri de Rossini, una obra mestra que torna al Liceu després de 36 anys. La Llotja del Liceu, divendres 14 de desembre a les 11 de la nit i diumenge 16 a les 6 de la tarda. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. La Sagrada Família et convida a viure l'esperit de Nadal amb la il·luminació de la façana del Naixement. Del 21 al 23 de desembre, de 8:15 a 9 del vespre, al carrer de la Marina. Després de la il·luminació, hi haurà xocolata calenta. L'acte és gratuït i obert a tothom. Més informació a sagradafamilia.org.
Nadal és temps de pau i fraternitat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen ja 6 minuts de 6:45. Seguim en el nostre col·loqui amb el diputat de Ciutadans al Parlament, Manuel Rodríguez, el militant del PDeCAT, Toni Florido, i el periodista Lluís Foix. Anem als divendres diversos abans de l'última roda d'intervencions. Endavant, Rafa.
Rodolins ben fins de la nostra setmana més europea. Si no estan fets amb enginy, que baje Dios i lo vea. Del dilluns diré que varen parlar d'uns papers antediluvians. El nostre mirador va girar entorn a la declaració dels drets humans. Les Nacions Unides, sempre atapeïdes, volen destacar la seva importància i nosaltres a la ràdio no hi tenim cap discrepància. S'han fet molts progressos, però encara existeixen indrets en què els drets no estan il·lesos. Cal seguir endavant i recordar que el treball no està acabat perquè tothom tingui dignitat. I dimarts li varen fotre canya a la situació política d'Alemanya. No us semblarà cap bestiesa si us dic que els darrers anys el país de la cervesa ha marcat el pas a la resta del continent. És evident que l'adeu de la cancellera obre una nova era. El sacerdot alemany Stefan Grass ens va dir que la seva successora, Annegret Kaká, és lo más. I a Stefan Grass li farem cas. Saltem de país i ara anem a un que de moment també és Europa. És Europa, però ni molt menys va viento en popa. Anglaterra té una guerra oberta al seu si intern i la bona d'en Suïssa no s'acaba d'en sortir al seu govern. Setmana de jornades agitades amb votacions ajornades. I la data de sortida del Brexit i el seu procés cada cop s'apropa més. Des del mirador seguirem amb atenció quina és finalment la solució. I si Alemanya ens distreu i ens preocupa el Regne Unit, allò que passa a França tampoc és avorrit. Carreteres tallades, ciutats revolucionades i un munt d'accions de protesta per tocar-li Macron la cresta. Sembla que aquest dirigent no passa pel seu millor moment. Tots els seus gestos i passos enrere sobre l'impost dels carburants, les protestes segueixen sent molt abundants. Esperem que ben aviat tot estigui més calmat. I el nostre mirador, European Tour, arriba fins divendres amb glamour. Parlem de política a Catalunya i Espanya, tot i que de vegades tot plegat ens faci patir una mica de migranya. A veure què tenim. Vagues de fam encetades, poques mesures adoptades, els pressupostos generals pendents d'un fil, incerteses mil, un 955 que sobrevola i això no mola, els CDRs erres que erres, i la imminent visita de Pedro Sánchez divendres vinent que ens revoluciona la gent. Esperem no prendre mal. Amics oients, seguirem informant i, mentrestant, no us passeu amb les compres de Nadal. Bon cap de setmana.
Gràcies, Rafa, sempre amb el teu estil personal, eh? Molt bé, molt bé. Bé, em sembla que havia despertat la curiositat del Lluís Foix, de Manuel Rodríguez. Has aconseguit, Rafa, unir les discrepàncies una mica en el diagnòstic, com a mínim.
No fet pas. un resum.
Bé, per cert, la pregunta del milió és si es trobaran Pedro Sánchez i Quim Torra divendres vinent. Diuen que Sánchez ho ha dit en privat a persones que segur que es reunirà amb Torra, però no sé si això serà al final. Sí, ens queda un minut.
Això és bastant irrelevant.
No és el més important, que hi hagi una reunió. No, Pot ser que hi sigui.
Tot plegat. A veure, si ens posem... S'estableix la confiança entre el govern d'Espanya i el govern de Catalunya. Si no, doncs, que es reuneixin, que no es reuneixin, que hi vagi...